Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista de Balaguer, que parla de temes d'excursionisme en general. Ja som a finals d'abril, hem passat Setmana Santa, Sant Jordi, i comencen a caure quatre gotes. No ens emocionem, però són exactament quatre. Ni una més, ni una menys. I hem de fer esforços per veure-les caure. Existem moltes més perquè els pagesos puguin acabar la temporada de rec sense talls ni angoixes. Dos anys i mig sense ploure, gairebé portem. Estem notant, en tota la seva extensió i importància, el canvi climàtic. Durant anys hem estat dient que ve el llop, que ve el llop. Doncs bé, el llop ja el tenim aquí. Ens lamentem de l'índex de suïcidis, especialment de joves, és als nivells de drogadicció de la ciutat que els anàlisis d'aigües residuals treuen a la llum, per molt que ho vulguem amagar, els problemes mentals i la descomposició econòmica i social de la ciutat actual. Però realment, quina esperança tenen els joves? Quin món els estem deixant? Per això al programa d'avui parlarem de com resistir, una cosa tan física com mental. Al programa d'avui entrevistarem a l'Oriol Antolí, guanyador de la Ballard Ultra, i l'Eugeni Rosselló, guanyador de la Spin Race, dos dels millors corredors del món en proves extremes. Bé, i doncs avui ja comença el programa maratonià d'avui. La primera activitat del passat mes d'abril va ser el passat diumenge 2 i va ser una sortida a la Font de Canerilles, Tossal de Boigues, Castell de la Figuera, Serra de l'Àliga, Coll de Benes, és a dir, tot aquest recorregut, que tot i que són moltes paraules, només són 10 quilòmetres.
Va ser el diumenge 16 l'excursió al monestir de Poblet, Mirador de la Pena, Ermita de Sant Joan i Ermita de la Trinitat, tot a la Conca de Barberà. Va ser una excursió d'uns 18 quilòmetres amb uns 725 metres de desnivell.
I el divendres passat, 21 d'abril, vam tenir lloc la projecció de les pel·lícules premiades al Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, com és habitual, el tour que passa per Balaguer, a la sala d'actes de la Paeria, i vam poder veure la travessa dolomítica Across the Empire, Premi Mountain Wilderness 2022, de Luca Albrici, i la List, Everything or Nothing, que és una adrenalina, una història adrenalínica d'esquí alpí.
Finalment, el proper diumenge 30, podeu apuntar-vos, hi haurà una sortida a les Agudes del Castellets, Turó de l'Home, al Vallès Oriental, una ruta d'uns 13 quilòmetres i 900 metres de desnivell. Això sí, amb grimpades i passos aeris.
Camins del Pla i la Muntanya.
Oriol Antolí és un corredor egarenc nascut el 1983, especialista en curses de llarga distància i en backyard ultra. Ha arribat a fer curses de 1.000 quilòmetres i fins i tot a estar 51 hores corrent. Amb només 15 anys de trajectòria en el món de les curses de llarga distància, ja ha assolit rècords a nivell internacional. Des de fa un parell d'anys s'ha especialitzat en les backyard ultra, una nova modalitat de curses en què guanya qui no abandona. Després de batre el rècord a nivell estatal a finals de l'any passat, aquest octubre es presentarà a les finals dels Estats Units. Avui ens acompanya l'Oriol per parlar d'aquestes disciplines, de la seva trajectòria i dels projectes de futur. Bona tarda, Oriol.
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
Com un noi de Terrassa acaba fent curses d'aquestes disciplines tan estranyes i curses tan llargues?
Bé, al final és un cúmul de casualitats, no? Jo sempre havia fet muntanya des de petit amb el pare i amb els amics, I bueno, un dia allò que proves de córrer i se't dona bé una mica bé i vas trobant-li el gustet i més o menys doncs, d'aquí vas creixent, no? I la vida et va portant a provar doncs, una cosa una mica més llarga. Jo sempre ho dic, hi ha gent que busca en el repte d'anar més ràpid. Jo, com que sempre he sigut més o menys lent, que m'ha agradat disfrutar de... Que sé, si m'he de parar a veure que surt el sol, doncs m'agrada parar-me, doncs he anat a buscar coses llargues i sempre he anat intentant superar els reptes així a nivell de distància més que a nivell de temps. I així he arribat a fer doncs, les curses aquestes tan llargues que has comentat i llavors de rebot he descobert la disciplina de Backyard Ultra, que quan em vaig apuntar vaig pensar que no seria gaire divertida i en canvi m'ha enganxat i he descobert que se'm dona bé.
Com són els teus inicis a les curses de trail o de muntanya? Perquè ràpidament, en molt pocs anys, comences a fer disciplines augmentant molt les distàncies i fent curses realment molt llargues en molt poc temps, no? Una trajectòria molt ràpida.
Sí, jo em vaig adonar que m'agradava córrer perquè bueno, vaig canviar d'equip. Jo jugava a bàsquet, de tota la vida havia jugat a bàsquet, i en una pretemporada volia estar en forma i vaig començar a córrer per estar en forma perquè portava un parell d'anys parat. I allà va ser, ostres, va, puc anar provant. I vaig anar allargant distància fins que un dia vaig dir, va, vaig a provar i a veure fins quan aguanto. I vaig fer 36 quilòmetres i llavors em vaig apuntar a la Marató de Madrid. La Marató de Madrid va ser la primera cursa que vaig fer. I després ja, de seguida, com que a mi m'agradava la muntanya, ja vaig tirar cap allà i vaig anar cap a Cavalls del Vent. Després ja vaig dir, va, a veure si em faig una de 100. I vaig apuntar-me a la Serra Tramuntana de Mallorca. I aquell mateix any vaig fer unes 100 milles que també va ser allò que no ho recomano a ningú fer-ho tant de cop, però no, 100 milles per les muntanyes d'Alacant i allà sí que em vaig acabar d'enganxar.
I la cosa també va evolucionant més ràpid, fins que potser podríem dir que el cim o el pic d'aquesta evolució amb distàncies llargues arriba el 2018, uns 10 anys després de començar, quan guanyes la britànica Monarch's Way, una cursa de 1.000 quilòmetres que no havia acabat ningú. Com és això?
Sí, això bueno, ve de que vaig anar incrementant distàncies una mica i pel mig vaig tenir algun fracàs allà a l'Spain Race, per exemple, però bueno, va arribar un moment que vaig provar 300 quilòmetres, després 500, 600 i vaig dir, ostres, ara ja no sé què fer, no sé què trobar. Que buscar. I vaig trobar la Monarch's Way, que era una cursa muntada així una mica amb una organització molt, molt familiar i que eren 1.000 quilòmetres i que no l'havia acabat ningú i el repte era majúscul. No? Jo vaig pensar, ostres, potser puc acabar, però no n'estic segur. I això realment és el que busques quan busques un repte d'aquest tipus, que, bueno, que tinguis aquell dubte. I em vaig apuntar i vaig començar a entrenar pel meu compte, llegir llibres d'entrenament i coses d'aquestes i vaig aprendre molt i vaig fer molt entrenament i quan vaig anar allà doncs se'm va donar molt bé. La veritat és que vaig començar, anava molt bé, després bueno, em van avançar uns quants corredors, el que passa és que crec que molts anys d'experiència des que vaig començar fent curses llargues m'han donat una mica d'experiència amb gestió de cursa, no? I això allà ho vaig aplicar molt, de manera que al final el que vaig fer és anar més lent al principi i després pues, vaig anar recuperant posicions i em va donar per guanyar, o jo sempre dic acabar, perquè al final l'objectiu d'allà era acabar, no? Era el principal.
Mil quilòmetres és el que potser faríem tots tres, ajuntant molts i molts i molts anys d'excursions i rutes i caminades. Perquè es faci una mica la idea a l'audiència, com és la duresa d'una prova com la Monarch's Way?
Clar, una prova com aquesta és una prova que potser sí que diria que és de muntanya, però més de camps, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí que té molt... Al final té uns 20.000 metres de desnivell, però, clar, distribuïts en 1.000 quilòmetres, et pots imaginar... Els turons rodons aquests d'Anglaterra, típics de les imatges de quan deien que escrivia el Shakespeare allà, no? O sigui, és tot molt, molt, molt poc, amb molt poc pendent. Llavors t'has d'imaginar pues, camins molt llargs, molts camps. Sí que és veritat que segurament el més difícil és que en una ruta de 1.000 quilòmetres et trobes a trams de tot, no? Allò és un país que hi ha molta humitat, et trobes molt fang per tot arreu... molts camins que estan tirant a bruts, que hi ha ortigues per tot arreu, que has de vigilar. De fet, experiències amb ortigues allà en vaig tenir per explicar històries fins que tingui 80 anys. I després, bueno, al final és una mica la gestió mental, sobretot, perquè els camins no són difícils i és la gestió mental i saber que vas allà a disfrutar i gaudir una mica de tot arreu on passes, no? És una ruta que és una ruta medieval, que vas passant per pobles i edificacions que són medievals. Llavors, també disfrutar aquestes coses et dona una mica el valor de seguir i de continuar, perquè si només penses en fer una passa darrere l'altra, jo crec que acabes cansat.
Justament ara em plantejava això, és a dir, hi ha temps, durant 12 dies, durant 1.000 quilòmetres, per poder contemplar el paisatge, per poder gaudir-la, la ruta?
Sí, pensa que al final és una cursa, perquè al final el que arriba primer guanya, no? Però és una ruta que no pots estar 12 dies seguits, bueno, segurament algú sí, però 12 dies seguits corrent. Llavors vas alternant molt el caminar i el córrer, i quan corres vas lent, llavors pots aprofitar molt per mirar, o jo almenys sempre intento aprofitar per descobrir coses. Evidentment no és el mateix que em pogués sentar en un banc i admirar el paisatge, no? Però sí que és molt factible poder disfrutar del camí, que és una de les coses que m'agrada de la llarga distància, a mi, que pots anar a una velocitat lenta que et permet disfrutar.
Uh-huh. Més enllà de les Mueller's Way i d'aquestes competicions que has fet tan llargues, després et vas aficionar a un altre format que és més nou, més modern, més innovador, que és Backyard Ultra, que abans comentàvem que era una modalitat de curses en què guanya el qui no abandona. Com ho definiries, això, per quan tinguem tots?
Sí, jo sempre per començar dic que és una cursa que és molt social, perquè és una cursa que és un recorregut curt, són 6,7 quilòmetres, i tothom va fent aquest recorregut tota l'estona, amb la qual coincideixes amb molta gent que normalment en una cursa llarga de seguida quedes escampat i no et trobes amb gaire gent, no? En canvi aquí pots disfrutar molt de la gent. Llavors la cursa es tracta d'un circuit de 6,7 quilòmetres, sempre és això perquè així cada 24 hores fas 100 milles, i cada hora en punt es dona la sortida de la volta. I qui es presenta pot continuar, qui no es presenta queda eliminat. Aleshores, tu tens aquesta hora per fer la volta, si et sobren 10 minuts, doncs vol dir que tens 10 minuts per menjar, per canviar-te de roba, per fer el que vulguis fer i per dormir, inclús si vols dormir. No? Llavors, clar, això pot durar 20 hores, em pot durar 30, em pot durar 50, em pot durar 100. Llavors, no pots estar mai més de 10-15 minuts parat amb un avituallament, diguéssim, que és el que jo veig més diferent amb una cursa de llarga distància tipus la Mueller's Way, no? La Mueller's Way parava a dormir i dormia 3 hores, potser, o 2. Aquí no, en una Backyard Ultra tens aquests 10 minuts, que vol dir que has de dormir amb 10 minuts, però vol dir que t'has d'adormir, dormir i despertar-te amb aquests 10 minuts.
Amb 10 minuts, només tens 10 minuts per poder dormir?
De fet, depèn, no? Clar, si vas molt ràpid, imagina que fas el circuit en 30 minuts, tindries 30. Si vas, el que passa és que llavors et desgastes molt i potser no podries continuar. Jo normalment l'estratègia que tinc és fer-ho amb uns 51-52 minuts al circuit. Sí que al principi de cada cursa intento adaptar els ritmes i el temps de descans per veure quin és el balanç que jo trobo que és correcte, perquè no sempre és el mateix, depèn del desnivell, del terreny i de tot. Però sempre acabo quadrant això, entre 51-52 minuts és el temps que em va bé per fer la volta i tenir-ne uns 8 de descansar, que això vol dir que algunes voltes, clar, si estic menjant-me un puré de patata no em puc adormir, però intento dividir els temps, no? per unes quantes vegades dormir, unes quantes vegades menjar, unes altres canviar-me les sabates, per dir alguna cosa.
Ara ostentes el campió, el rècord d'Espanya, diguéssim, de Backyard Ultra, amb 51 voltes, per tant vol dir 51 hores. Com és? Com es gestiona això d'estar 51 hores dormint, doncs això, menys de 10 minuts cada hora?
Sí, és complicat. La veritat és que la primera nit, o sigui, clar, això implica passar dues nits, les 51 hores. La primera nit és relativament fàcil, amb curses d'ultra distància, molta gent ho fa, però quan arribes a la segona nit és quan es fa complicat, que la volta et costa de fer perquè t'adorms durant la volta, llavors quan arribes a l'avituallament hi ha ambient i has de menjar i és complicat de gestionar, Però també és veritat que com que estàs més cansat t'adones més fàcil. Llavors, jo crec que fins a 51 voltes és relativament fàcil perquè pots dormir 3 o 4 cops la segona nit i amb això pots anar passant. Sí que és veritat que jo crec que quan arribes a la tercera, quarta nit, si a les curses que es fan més llargues, perquè aquí tenim 51 voltes, però el rècord del món són 101 voltes. Aleshores, amb un cas d'aquests, jo crec que has de gestionar molt més bé la son precisament a partir de les 50-60 hores has de gestionar-ho molt més bé.
Com et sents quan acabes aquestes 51 voltes? Quines sensacions tens?
Clar, quan acabes, normalment, si has guanyat, vol dir que ja han abandonat tota la resta, no? I que tu potser haguessis pogut aguantar més, perquè has arribat allà i t'han fet plegar, diguéssim, no? Aleshores, normalment, tens una sensació d'ostres, com de frustració, tot i que realment et fa molta il·lusió acabar perquè estàs rebentat, però tens la frustració aquesta de tu pensar, val, jo no tenia pensat acabar aquí i ara he d'acabar. I això ho hem comentat vegades. A l'última que vaig fer, no vaig guanyar, vaig quedar segon i va guanyar un noi de Mataró que es diu José i ho parlàvem i deia, clar, és que a l'última volta quedes com i ara què faig? Normalment jo el que faig sempre és intento apretar per dir, bueno, vaig a disfrutar una mica de la volta i de córrer ràpid, no? Perquè estàs moltes hores corrent xinutxano i dius, va, vaig a córrer ràpid. I ell em deia algo similar. I és això, és com una sensació estranya entre la frustració de que haguessis pogut continuar i l'alegria de que per fi s'acaba i a més guanyes.
I com et prepares? És a dir, no sé si preveies que podries quedar campió d'Espanya d'això, que podries tindre el rècord. I com és la preparació d'un esport i d'una modalitat tan moderna com aquesta?
Sí, a veure, jo realment ser campió d'Espanya et donava la classificació directa pel campionat mundial, que es farà aquest any, i era el meu objectiu. Jo sabia que tenia possibilitats, però també sabia que era molt complicat, perquè al final allà hi anaven els que s'havien classificat els millors d'Espanya. I sí que és veritat que quan et planteges això has de fer un treball mental molt, molt, molt fort d'intentar-te imaginar que no s'acabarà mai la cursa, que és el més complicat. No? En una cursa de 100 milles tu saps que hi ha un lloc que s'acaba. Aquí no, aquí saps que no depèn de tu i no saps, potser a les 20 voltes ja has acabat o potser n'estàs 500, per exagerar. I això, la preparació aquesta mental, que és molt de reflexionar, d'anar pensant, de sortir a córrer i anar donant-hi voltes, imaginar-te, jo què sé, a la volta, amb una volta d'un número inimaginable, no? Per dir alguna cosa, 200 voltes, anar preparant el cap perquè no defalleixi en el cas de... Clar, si tu dius, va, arribaré 80 voltes i la gent va arribant a 81, 82, 83, tu quan arribes al límit que t'havies posat, ja segurament el que vols és acabar i tens esperança d'acabar. En canvi, si et prepares bé, jo crec que això et dona molt avantatge. I llavors, clar, evidentment, faig un entrenament físic amb l'entrenadora que vaig fent, doncs, moltes tirades llargues, algunes una mica de velocitat també per moments que pugui necessitar, però llavors també jo em preparo molt l'estratègia de cursa. Jo tinc sempre molt organitzat, normalment amb aquest tipus de curses tothom es porta una persona de suport o dues que t'ajuden a preparar les coses per quan estàs allà a la zona d'avituallament i el que faig jo és, els mesos anteriors, em preparo molt bé què menjaré exactament, amb quantitats exactes, en quin moment em canviaré els mitjons, en quin moment em posaré crema hidratant als peus, tot el que he de fer, i si en una volta vull dormir, si no, em miro quan he d'agafar el frontal i quan no, doncs tot ho tinc ja preparat perquè així tinc la sensació que tot allò és un tema del que ja no m'he de preocupar, no? I és l'estrès aquest que et treu que també et va minant el cap si no ho tens 100% preparat.
Una pregunta, clar, estàs parlant de la preparació, sí. I això significa uns costos econòmics importants. Entre cometes, treballes, és una afició, estàs esponsoritzat, tu pots arribar a alguna font de finançament d'aquest tipus, perquè, clar, estem parlant de moltes hores, estem parlant de proves que són quasi bé dues setmanes, només físicament, i vol dir potser un pal de setmanes per preparar-te i potser dues setmanes per recuperar-te, amb sort. Per tant, tot això significa temps i diners. Vull dir, com sí, ho gestioneu, això? Perquè també és una qüestió
bueno,
important.
Jo sóc un aficionat. No, per mi és la meva afició, això no sóc professional ni res. I, de fet, jo tinc la meva feina, jo sóc enginyer electrònic i treballo les meves 8 o més hores al dia. Llavors, jo el que faig és... em llevo molt d'hora al matí, em llevo a les 4, a les 5, a les 6, depenent de l'entrenament que em toca, per entrenar i poder fer l'entrenament abans d'anar a treballar. I a vegades sí que doblo, no? També faig l'entrenament al matí i una mica a la tarda. Però normalment les tardes, com que tinc un nen petit, també intento dedicar-les al nen petit. Llavors, a la meva vida és una mica un puzzle, un trencaclosques per intentar encaixar a on faig els entrenaments i a on faig la preparació. I a nivell econòmic, la veritat és que és complicat també, perquè, clar, per exemple, ara la final mundial és a Tennessee. Només comprar els bitllets, l'allotjament i tot és un cost que és alt i que l'assumeixo jo. I a nivell de patrocinadors, no tinc patrocinadors. En realitat, he trucat algunes portes, però en general sempre es demana que tinguis uns quants seguidors a les xarxes i això. I, bueno, com que ja he dit, la meva vida és un trencaclosques, no tinc gaire temps per les xarxes.
Sí, sí. I... No, ets poc esclau de les xarxes socials en comparació amb alguns corredors d'èlit i professionals, i no sé si veus que aquesta possibilitat, aquestes disciplines, si poden arribar a créixer, com a mínim mediàticament, com el món del trail, que al principi també pot ser un món molt minoritari, molt apartat dels patrocinis, de la inversió, però que amb el temps ha anat creixent.
Potser no en quant a curses, però en quant a que la gent surti a córrer per la muntanya, que al final implica material, implica, al final és el que volen les marques, jo crec que sí que seguirà creixent, perquè et dona una cosa que és molt bonica, que és el contacte amb la natura i el sortir a córrer, que és com l'esport més natural, no? Sí, hi ha altres esports que també estan molt bé, que, jo que sé, la bicicleta, el nedar i això, però jo crec, tinc la sensació que el córrer és el més natural, no?, de l'ésser humà. I com que uneix aquestes dues coses, jo crec que sí que seguirà creixent. El món de les Backyard Ultra també crec que seguirà creixent. De fet, parlava amb l'organitzador de la Backyard Ultra de Galícia, que va començar el 2019 i va ser la cursa número 20 del món o una cosa així, i ara n'hi ha més de 500, o sigui, del 2019 a ara, amb la pandèmia pel mig. I està tenint un boom bastant gran amb el tema aquest de les Backyard Ultra. Jo crec que crida l'atenció, que al final és una cosa curiosa i crec que seguirà creixent, però no arribarà al nivell de les curses de trail normal. Al final, jo crec que és una cursa molt específica, molt dura, que és molt difícil que acabi expandint-se d'una manera molt, molt gran.
Abans que comentàvem també aquestes dues setmanes per recuperar-te després de les dues setmanes de la... Un altre ho veiem així, potser perquè és des de la nostra òptica. Realment, quin és el desgast físic d'una Backyard Ultra, d'una cursa d'aquestes non-stop o una cursa d'aquestes de distàncies tan llargues i després com és la recuperació? Com et queda el cos després de fer 1.000 quilòmetres o després de fer 51 hores seguides corrent?
És curiós perquè en el cas d'una ultra d'aquestes llargues com el Monarch Way, el cos et queda molt fet caldo, perquè a més hi ha molta part d'autosuficiència. Per exemple, el Monarch Way tenies un avituallament cada 100 quilòmetres. Llavors tu t'havies de carregar tot, t'havies de limitar el menjar, llavors, ostres, el cos, vulguis que no, tot i que bé, anaves a poc, patia molt. En el cas de les Backyard Ultra, si ho gestiones bé, tu cada hora pots menjar, pots tenir molt controlat que la nutrició i que el cos estigui bé. Aleshores, per exemple, a la final de la Backyard vaig fer 81 hores i al cap de dues setmanes vaig anar a una marató de muntanya i vaig fer el meu millor temps. Perquè jo crec que el cos no acaba de desgastar-se. En canvi, una Backyard que vaig fer fa mes i mig, que la que no vaig guanyar, com que sempre plegues perquè et fa mal alguna cosa, em vaig lesionar i em vaig passar 3 setmanes sense poder córrer. No? Llavors, clar, si és molt fàcil que et surtin problemes amb una Backyard o amb una cursa de llarga distància, i si et surten, doncs allò ja saps que trigaràs un temps a recuperar-ho. Però pel fet de la llarga distància, si gestiones bé l'alimentació, el cos va recuperant i jo crec que la recuperació és relativament ràpida. Evidentment que és un temps que vas veient, no? Que et canses més que de l'habitual, però és relativament ràpida.
Hem anat parlant també de rutes que has fet potser més a l'exterior o que ens sonen potser menys poc pròximes a casa, però el juliol del 2020 vas fer un repte que possiblement molts dels oients ens sonaran com a mínim els noms, no? Que és recórrer 330 quilòmetres a peu dels Pirineus en menys d'una setmana, que era unint les rutes mítiques de Carros de Foc, Porta del Cel i Cavalls del Vent, només amb un sac de dormir com a únic equipatge. Com va ser aquesta experiència? Com se't va acudir? I com va ser realitzar-la?
Sí, la veritat és que amb aquestes són les que disfruto més que qualsevol altra cursa de les que hagi fet. I el que em va passar és que després de fer la Monarch Way que he comentat el 2018, allò que intentava buscar reptes per fer i no acabava de trobar una cosa que em motivés. I el 2019 vaig decidir fer l'HRP, que és l'Alta Ruta Pirinenca, que la vaig fer amb autosuficiència. I bueno, vaig disfrutar moltíssim i vaig intentar fer el rècord, que no ho vaig fer, però bueno, m'ho vaig passar molt bé, vaig creuar els Pirineus per l'HRP. I el 2020, en pandèmia, havíem estat tancats i tot, i va ser, ostres, jo vull fer alguna cosa, no puc anar molt lluny perquè teníem totes les restriccions i tot el que hi havia. Vaig pensar, però em motiva molt fer alguna cosa, una ruta que m'hagi dissenyat jo. I a veure, no és una ruta que m'hagi dissenyat jo perquè ja existeixen, no? Però sí que un repte que diguis, vale, m'ho proposo i no ho ha fet mai ningú. I se'm va acudir aquesta opció. Vaig veure també que havia fet la Núria Piques, havia fet Cavalls del Vent i Carros de Foc, i també em va donar idees, això. I em va dir, ostres, m'agradaria fer les tres, fer-ho sencer a peu, no? Sense cotxe ni res. I bueno, al final, jo quan tinc una idea d'aquesta, si em motiva, de seguida ja em poso a mirar. I, ostres, ho vaig disfrutar molt. El que passa és que quan la vaig començar volia fer-la amb autosuficiència, volia fer-ho com havia fet la KRP l'any anterior, però resulta que vaig fer Carros de Foc començant amb aquesta idea, però vaig començar Spot. Quan vaig acabar em vaig adonar que la pandèmia havia fet el seu efecte i si volia fer-ho amb autosuficiència no tenia temps de fer-ho amb els dies que tenia de vacances. Llavors, aquí sí que vaig demanar ajuda als meus pares, que tenen una autocaravana, i em van anar seguint, i quan havia de dormir, dormia allà, i llavors així vaig poder descarregar la tenda, el sac de dormir portava, però només un lleuger com d'emergència, aleshores va ser com bastant més fàcil.
Fantàstic, i ara, per acabar, els reptes de futur, que el futur més immediat és, com deies, a finals d'aquest any, fent la final mundial a Tennessee de Backyard Ultra. Com el planteges? I a partir d'aquí, quins reptes més planteges de futur?
En aquestes curses és el que us deia abans. No pots no pots anar-hi si no penses que vas a guanyar i a fer totes les voltes que puguis. Jo crec que tinc les meves possibilitats, llavors estic entrenant. Ara, tinc moltes possibilitats, però les probabilitats són baixes de fer un bon paper. Allà hi haurà el millor de cada país de tot el món, que també que sigui el millor de cada país vol dir que segurament han guanyat sempre, amb la qual cosa no saps fins a quan poden arribar. Llavors també pots fer una idea de fins on serà. El rècord del món són 101 voltes, que és el doble del que vam fer en el Campionat d'Espanya. Amb la qual cosa, clar, és molt complicat. Jo tinc la sensació que tinc possibilitats, però també sé que és superdifícil i que, bueno, segurament m'hauré d'esforçar molt. I després de més reptes, doncs ara, per exemple, de fet, per preparar la Backyard vull intentar fer el GR5 amb autosuficiència, que el vaig fer fa molts anys caminant i tinc moltes ganes de fer-lo. I algun dia tornar a l'Spine Race, que ja hi havia estat, i fer un bon paper, coses així. També, clar, tinc un nen que ara té 2 anys i mig i pensar en rutes com feia abans, que puguin durar 10 dies, 12 dies... encara se'm fa una mica complicat. Fins d'aquí un temps no tornaré, crec, a fer una Monarch Way o una HRP, per exemple. Però bueno, es tracta de disfrutar.
Doncs et desitgem molta sort amb la final aquesta de Tennessee d'aquest any, que t'ho passis molt bé, que facis molt bon paper i amb tots els reptes de futur que tinguis.
Moltíssimes gràcies.
Moltes igualment. Gràcies, sort i encerts.
A reveure.
Camins del Pla i la Muntanya.
Així com un globus també s'infla el cor, en dies esplèndids quan s'omple d'amor, sent l'aire per sobre del cap, sobre el cos, arriba a fer-se tan gran que fa por.
Eugeni Rosselló, nascut a la Pobla de Segur el 1980 i conegut popularment com a Plus per la marca de supermercats que regenta, és un conegut corredor i especialitzat de curses de muntanya de llarga distància. Curses llargues, molt llargues, més de les que us podeu imaginar. Amb ell en parlarem d'aquestes disciplines, d'aquestes distàncies que cor, de la seva trajectòria i dels reptes que té per en futur i per endavant. Bona tarda, Eugeni.
Bones.
Comencem una mica pel principi. Quan et vas aficionar per la muntanya? Quan comença la teva afició per les curses de muntanya?
Bueno, tot va ser quan vaig deixar de jugar a futbol. L'últim any ja estava molt cansat perquè, bueno, aquí estem a la Pobla de Segur i, bueno, tots els viatges eren molt llargs. Estava a Barcelona perquè vam pujar dos anys de categoria, tenim un molt bon equip. I vam contra l'Europa, imagina't, allà nosaltres en un camp de terra.
Hosti.
I va ser molt esgotador perquè un dia a la setmana a part baixem a entrenar a Lleida i els que estaven estudiant allà a Barcelona pujaven ell i, bueno, va ser tot, sempre viatges a Cambrils, al camp de l'Europa, a tot arreu. I allà em vaig adonar de que, que, bueno, pues que només era viatjar i sí que m'agradava molt, però portava tota la vida fent el mateix, i un amic meu, íntim, em va dir un dia que anéssim a córrer, em va agradar molt, i no sé, em van apuntar a la primera cursa a la Matagaix Montserrat, que només havia fet 20 quilòmetres, i, bueno, ja em va anar superbé, i no sé, i se'm va anar bé, va haver un molt bon companyerisme, vaig començar a conèixer molta gent, i a partir d'allí, pues, ja no ho he deixat.
I a partir d'allí també comencen les primeres aproximacions cap a la meca que s'ha dit moltes vegades del món de l'ultratrail, que és Chamonix, no? I la UTMB.
Sí, sí, correcte. Sí, sí, de fet, per això estic aquest any estic centrat en això. Ara tenia que anar a Istria a córrer, que hi vaig anar, però l'altre dia vam fer un partit de veterans per inaugurar el camp del poble i bueno, sabia que no havia de jugar, però bueno, vaig pensar, bueno, un partit de veterans per inaugurar el camp contra el club, bueno, contra el Barça, contra el Barcelona, els veterans de Barcelona. I, bueno, vaig tindre la topada, em van xutar el peu i, mira, pues, vaig estar una setmana que m'estaven punxant el cap per intentar arribar a Istria, vaig a UTMB per puntuar, perquè aquest any ha canviat i has de puntuar els pros, pues, hi ha el circuit d'UTMB a tot el món i els pros, pues, els tres primers de cada cursa, pues, passen directes a la final, que és a Chamonix, el 25 d'agost. I, bueno, pues, sí que em van punxar tota la setmana, antiinflamatoris i tot, però no notava dolor, però vaig pensar, bueno, podré aguantar el dolor, però ja vam sortir allà a Istria, que eren 100 milles, com l'UTMB, i res, en 40 minuts ja la primera baixada forta em va punxar molt, una punxada molt forta, un calambre molt fort, i em va deixar a terra, i el vol tornar a aixecar, que em va aixecar l'americà, el Jim Walsey, i ens vam escapar en altres. Si no havia dit tira, perquè no puc ni apujar el peu, ja no... Ja, bueno, tenia el dolor i simplement pues, els antiinflamatoris aquests de punxades pues, t'amaguen el dolor, però el dolor ja és igual i no vaig poder. I així que, bueno, pues, ara em tocarà pues, puntuar pues, o a Andorra, o a la Vall d'Aran, o a França, ja veurem a veure què faig per arribar, per intentar estar a la final a Chamonix.
Tornem una miqueta endarrere perquè una miqueta l'explosió arriba el 2013 quan guanyes la Spin Race, una de les curses d'autosuficiència més dures del món, més reconegudes. Com recordes aquella edició?
Molt dura, va ser molt bèstia perquè jo no sabia on em ficava, la veritat. Sé que, bueno, sempre he fet molt esquí de muntanya, pica la muntanya, sempre estic entrenant, i fred, pues, em va bé. De fet, prefereixo fred que calor per córrer i per entrenar, i bueno... va ser molt dur perquè a sobre vaig anar sense polaines, sense... i em vaig rebentar les cames amb la neu i, bueno, vaig arribar molt apurat, havia perdut molta sang els últims quilòmetres. Ja, bueno, després de tanta sang i quasi pues, 3 dies o 4 sense dormir, pues, no sabia ni on era. I a part que no sé anglès ni res, vull dir, va ser una aventura total, els vaig enganyat i vaig dir, t'obliguen a saber anglès, però jo vaig dir que en sabia, però no sabia res. I bueno, la vaig jugar una mica, em va sortir bé i ara, pues, com que saben que no sé anglès, però saben que vull dir, que vaig amb el GPS i que bueno, que bueno, ja em deixen córrer cada any. Jo tinc molt clar. Jo tinc molt clar.
Com passes d'aquestes ultradistàncies que són potser les més conegudes, la UTMB, i que moltes vegades potser són un, dos dies corrent sense parar, a aquestes distàncies tan llargues, que són molt exclusives, que són unes curses que fa molt poca gent, molts pocs corredors? Com t'entrenes i com decideixes passar cap a aquest cantó?
Bé, jo tinc la sort de que, bueno, entreno cada tarda, els matins tinc el meu negoci, i quasi sempre entre setmana de 4:30 a 5 a 9 entreno. De vegades faig 2-3 hores de córrer, de vegades més, i després pues, ho acabo fent pues, amb un spinning, ho acompanyo entre setmana per fer una mica més, o elíptica, saps? I, bueno, i el fin de setmana sí que doblo, quasi sempre estic, els dissabtes i els diumenges faig 4 del matí, 3 de la tarda, o 5 i 3, depèn també si faig esquí de muntanya, però sempre doblo bastant i, bueno, jo el volum em va molt bé, com més hores entreno millor, em trobo millor, i, bueno, intento ser, com que m'agrada tant entrenar i fer això, pues, no em costa gaire i sí, intento, pues, sempre els fins de setmana no treballo per entrenar fort i també, bueno, pues, puc intentar, pues, fer molt volum, no? Que dic molt volum, ja sigui amb els esquís o corrent.
Eugeni, de cara a les competicions que ens comentaves, la planificació potser és una mica diferent al teu entrenament més diari. Ens podries explicar una mica com et prepares per una competició d'aquests alts nivells?
Bueno, jo sobretot sempre intento buscar treballar amb altura, aquí a la Vall Fosca, bastant amb altura, ja sigui en pla que tenim, bueno, el carrilet allà a Stangento, que són 6 quilòmetres o 7 de pla. Després tenim, bueno, quan treballes molt amb altura i amb terrenys molt tècnics, després quan baixes cap al poble i cos per aquí, doncs te dones compte que els entrenos aquests valen per dos, saps què vull dir? Perquè treballar amb altura, doncs, després et fa que vagis molt més lleuger. Igual que amb els esquís, quan passes molt temps, doncs, jo que sé, doncs, fent carros de foc o portes del cel o coses així molt llargues, amb altura després a baix te ho notes bastant. I intento sempre això, doncs, treballar amb altura. Entre setmana, alguns dies no puc pujar a la Vall Fosca perquè si no marxo massa tard, però bueno, llavors intento fer coses en 2-3 hores, però sobretot amb molt ritme. Saps? El dia que entreno més planet, així que faré uns 800 o 600 de desnivell, m'intento anar més ràpid.
A part d'aquesta preparació més física, podríem dir més tècnica, la preparació mental és molt dura també. Com ho gestiones? Com ho proposes? Com ho planteges?
Sí, bueno, jo de cada cursa, de fet, quan comences a viatjar ja estàs en carrera, jo sempre dic el mateix, el teu cap ja sap què fas, que ja hi ets, dius, de vegades dius, on t'has ficat, però bueno, ja penses, ja anem molt enrere, saps que tocarà patir, que vindran moments difícils, però que s'ha de tirar endavant sí o sí, ja sigui, llavors després quan et ve el baixón o tens els problemes que tens, o no tens menjar, o tens aigua, o no et trobes bé, o el que sigui, se't fa més a més, saps què vull dir? Perquè ja saps que et vindrà això i bueno, ja et dirà, perquè passes també després d'estar molt malament potser al cap d'una hora ja tornes a estar perfecte o inclús dius com pot ser que pugui tornar a córrer tan ràpid, vull dir, és increïble. De vegades que quan diem que no podem, encara podem dir bastant.
Abans ho comentaves una mica, que en aquestes disciplines moltes vegades els participants no són corredors professionals, no són pros, com deies abans, dels tops que van a la UTMB. I moltes vegades heu de compaginar també els entrenaments amb el dia a dia, de la feina i la vida laboral. Com t'organitzes i com s'organitza un ultrafondista que no només viu de córrer, amb pocs sponsors potser, poques marques, pocs patrocinadors?
Bueno, jo estic molt content. Estic amb Black Diamond, a l'equip internacional, la marca americana. També estic amb Haglof i bé, no em puc queixar de res, tinc tot el que vull més, m'ajuden amb tot. De fet, sóc l'únic espanyol que estic amb ells, crec. Ara, actualment, em van passar l'equip internacional, que estem amb americans molt coneguts. I, bueno, pues, gràcies a això, pues, tinc molta sort perquè tinc molts viatges, doncs, quasi tots pagats, inscripcions, i això, clar, això és genial, perquè si no, quasi, bueno, doncs, m'hauria de deixar molts diners amb tot aquest tema, i bueno, doncs, cada mes o així, sempre m'envien prototips nous de moltes coses per provar jo, que els diga com, saps, com, perquè cada persona és diferent, hi ha gent que li val d'una cosa, ara tinc prototips de motxilles, d'aquí poc sortiran altres coses que estic provant, però que no puc dir. I, bueno, estic molt content de la confiança, perquè al final creuen en nosaltres, en el producte, sobretot que provem nosaltres, i després fa que, bueno, pues que molta gent vulgui comprar aquest producte perquè saben que si ho provem nosaltres i això funciona, vol dir que això funciona, vull dir, saps que a ells també els hi funcionarà.
En aquestes competicions esteu hores i hores corrent. Es pot contemplar el paisatge? Es pot contemplar la natura en aquestes modalitats?
A Anglaterra quasi no, perquè és que o plou o neve o fa molt vent o molta boira, i a part que allí pues, a les 3 i mitja de la tarda ja és de nit fins l'endemà als 8, vull dir, tens 6 hores de sol només, que no hi ha sol, vull dir, ja et dic, sempre està plovent o nevant, és increïble. No he hagut cap edició, només una, crec, que un dia sí que va sortir el sol i vaig dir, hòstia, saps? I, bueno, hi ha imatges molt boniques, sí, ja passes per puestos que, bueno, que són molt macos, saps? Però quasi, quasi no contemples res, a part, conforme van passant els dies de no dormir, també, el teu cap també, perquè ja torna a ser de nit, saps? No estàs molt, estàs més pendent del GPS que de res més.
Això mateix, parlaves de nit. Com gestiones la falta de son i, a més, el cansament acumulat de tantes hores corrent?
Clar, conforme van passant els dies, més son tens, no? Però jo sempre intento, jo, pues, amb una horeta o 40 minuts, creo que fue para el Camino de Santiago, tenía suficiente, tenía esta suerte. Sí que después tienes algún baixón, cuando comienza a surtir el sol, pues se está así una mica raro, pero es el momento que a pons has de aprovechar para menjar, ¿sabes? Y cuando estás así de xonses, pues intenta menjar una mica más y después, bueno, un café o algo siempre ayuda, o un café en llet.
Ara que ho comentaves, el Camino Non-Stop és l'experiència més recent que has fet, que és un intent de rècord del Camí de Sant Jaume, no? Com el vas plantejar i com va ser aquesta experiència?
Bueno, ja va ser una locura perquè no havia anat mai allí. De fet, vaig arribar i va ser l'endemà sortir i vaig pecar de... Tenia tot, cada dia anava per sota del rècord 2 hores, fins que, bueno, amb un avituallament... que tenia una furgo que m'acompanyava sempre amb el José, un amic íntim meu, que gràcies a ell pues, em preparava tot quan jo arribava, quedàvem sempre pues, cada 6 o 7 hores, quedava bé, tenia el menjar preparat, i això, i bueno, simplement que va fer molta calor, se'm van començar a llegar les ingles de la suor, no em vaig ficar, com es diu això, la crema aquesta, bueno, una crema per les llagues aquí als ingles, i em va llegar molt, vaig tindre que canviar la manera de córrer perquè em sangnava molt una ingle, la ingle esquerra, i al canviar de córrer, obrir més la cama perquè no em rossés, pues em va inflamar el tendó d'Aquiles, i va ser un desastre, perquè després vaig arribar a l'avituallament, ho vam intentar, bueno, ho vaig poder solucionar després, amb uns parxes i això, però clar, em vaig ficar a dormir i de l'inflamació que tenia, després em va inflamar molt el peu i no em podia ficar la sabata, no podia sortir, vaig tindre que estar, pues, 6 o 7 hores amb el peu a sobre de la furgoneta, jo volia menjar però no podia, i llavors cada hora intentava a veure si em caia la sabata esquerra i no la podia centrar, fins que m'hi va entrar al cap de 7 o 8 hores d'estar amb els peus drets. A la que em va entrar ja dic, jo no me la trec per res. Vaig començar a córrer, primer amb molt dolor, però bueno, em vaig anar adaptant al dolor i després al cap d'unes hores ja veia que podia tornar a córrer, no com estava corrent, però sí ràpid. Però clar, havia perdut pues, 7 o 8 hores més... Clar, després és 7 o 8 hores més que vaig començar 2 o 3 o 4 hores que vaig començar a poc a poc per acostumar-me al dolor, més els avitallaments ja els queda més llars del normal, del dolor, i va ser això, i va ser una llàstima, perquè et dic, jo no, tot s'ho va per etapes o amb bicis elèctriques, per conèixer el seu tot, i jo no. I va ser una llàstima, però bueno, al final vaig arribar que va anar per poques hores, i per culpa d'això, però bueno...
No, ho tenies a tocar, i ara, quan explicaves aquesta anècdota, ens expliques aquesta, però potser em podries explicar mil més de la duresa d'aquestes competicions, de la duresa d'aquests reptes, que potser moltes vegades ja darrere hi ha un patiment físic, com el que explicaves, per alguns potser sobre un mà, per qui ens pugui sentir. Com treus la motivació, o quines motivacions, o quines sensacions, què et passa pel cap quan estàs en una situació d'aquestes?
Bueno, pues penso... Jo sóc un privilegiat de poder estar pues, 6 o 7 dies allí corrent. Sé que la meva funció és només córrer durant tot el dia i menjar i descansar poquet. I bé, pues, això em fa tirar endavant. Ja estic molt preparat mentalment de que només m'he dedicat a això i a disfrutar al principi, quan arribi els moments de patir, doncs sàpiga patir, perquè patissis, doncs, quan et va vindre la lesió i tot això, i la ingle, doncs són moments difícils, perquè no tens la furgoneta al moment per poder arreglar, la ingle que està doncs, corrent quasi 6 hores sagnant, però bueno, sempre intentes donar-li la volta i, bueno, i mentalitzat des del principi, des que comences a viatjar fins que comences a córrer, doncs pues, sabem que patiràs molt i que has vingut amb això, que tens 6 dies que només estàs corrent i que gràcies a que, bueno, que tu estàs aquí, però tinc també els meus treballadors al meu negoci i ells també, doncs pues, que jo no hi siga, també saps, fa que tinguin més feina, però pues, almenys que valgui la pena que haia començat una carrera o un repte.
Sí, sí, hi ha moments molt durs, però també segurament que n'hi ha hagut de molt dolços, no? Amb algun que ens vulguis dir o que vulguis recordar d'aquests darrers 15 anys, d'una anècdota o un moment que tingués més especial record?
Bueno, tot, a la Gran Canària, tots els anys que he anat a fer la de 360, a Menorca, Camí de Cavalls, també brutal, l'Spin Race, sobretot, ha sigut duríssim, però potser la que més... que recordo el repte més xulo que va ser després del Covid, que va haver un corrent les portes del cel, que va començar a Tabascan a fer les portes del cel cap a la pica d'estat i això, i després vaig tornar i des de Tabascan vaig baixar llavors i vaig pujar Espot i vaig començar a carros de foc, acabant al refugi Colomina, on sempre estic entrenant pel llit, i després encara arribant a Sant Gento i baixar tota la Vall Fosca i arribant al meu poble. Sí, a la Pobla, que van ser uns 270 quilòmetres, crec, i molt desnivell, perquè carros i portes del cel és duríssim, molt tècnic. I sí, sí, veure tota la meva família, els meus amics i tot això que mai m'havien vist córrer, doncs va ser molt emotiu.
Sí, sí. Realment és que has corregut per tot arreu, per tot el món. Ara mateix, mira, gràcies pel teu temps, per la teva experiència, per explicar-nos tot aquest llegat, i deixem que vagis a entrenar, perquè em sembla que arriba l'hora i que puguis arribar ara, a Chamonix en bona forma.
Sí, sí, ara, com que, bueno, ja et dic, ara, aquests dies, des que encara vaig, ja no, avui ja no vaig tan coll, però vaig que portava 7 dies. Des de la setmana passada que vaig arribar molt coll, m'estima d'això, però bueno, a vegades pequem, la peix es convence per fer altres cosetes i va, mai vaig fer algo. I mira, una tonteria pues, m'ha fet canviar els plans, però bueno, torno a estar motivat i tinc temps per arribar a Chamonix fins a l'agost, vull dir, simplement que m'he de classificar com tots. De fet, ha estat Kilian Jornet que va guanyar la cursa del Montblanc de Chamonix, va quedar primer en rècord, ell també, pobre, pues, també s'ha de classificar, són normes noves que van sortir aquest any, i tothom ha de passar per alguna de les seues curses, classificar-te i després primers, i llavors passes a la final.
Doncs moltes gràcies i que tinguis molta sort. Salut i quilòmetres.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, adeu.
Adeu.
Camins del Pla i la Muntanya.
He dubtat moltes vegades si el nostre pont resistiria el pas de 200.000 camions, si suporta tant de tu i tant de jo.
Doncs bé, fins aquí el programa maratonià d'avui. Ja ho heu vist per la duració i ja ho heu vist per la fantàstica experiència dels nostres convidats.
T'hi veus capaç de fer alguna de les experiències que ens han explicat?
No, jo no tinc edat per fer aquestes coses.
Tu ets més de carretera i manta, no? Que no de camí i manta.
Bueno, jo soc més aviat ja de manta.
Sofà i manta, pot ser.
Exacte, o pel i manta. Manta. Sofà i manta. Manta. Bueno, podria ser que de bicicleta i manta.
Bicicleta
i de cosetes
estàtica.
Senzilles, no, bicicleta estàtica no, elèctrica en tot cas.
Una miqueta manta sí que estàs últimament, eh?
No. Pas. Veus, aquesta gent ja es comença a mentalitzar, vull dir, aquests esportistes, en patir. Ja el que ve, i el que ve ja estan acostumats.
Què és el que ens ve?
Pues l'apocalipsis, com sempre cada mes. Que no, veus que sempre dic el mateix?
La dada apocalíptica del mes.
És com el llop, sí. Jo sóc com el llop. Sí, com el llop. Allò que dius, que ve el llop, que ve el llop, que ve el llop, llavors vosaltres no us ho espereu, i de sobte, que te clac.
Va, No, sí que ens esperem ara ja, vull dir, cada mes estem així. Ara quina dada hi ha aquest mes? Què passa?
A veure, la setmana passada vaig assistir a 4 xerrades. Vols saber quines?
Bon profit.
Seguides. Vaig veure una bonica marató, xerrada sobre el canvi climàtic. El nostre futur és xungo. Que sàpiguis que cada any puja 4 mil·límetres el nivell del mar. Dissenyadors de videojocs i coses d'aquestes. Està molt bé. Després, la segona, sobre ordinadors quàntics i tot el que significa això de criptografia i seguretat. I per acabar, un de seguretat bancària. Sí, no... Saps que hi ha 200.000 virus malware pulgant per Espanya i que Espanya és el país que més de té?
Vaja.
Sí.
Ja tremolo.
I, bueno, més senzillament això. No vull deprimir-vos més del necessari.
I ara?
I vosaltres?
No hem anat a cap xerrada d'aquestes.
Bé, però vosaltres sou feliços o no sou feliços?
En la mesura del que podem, sí.
Pues és això l'important.
Tancaríem aquí? O com?
El programa? Com vulguis. Com el tancaries tu?
Donant algunes indicacions que se t'hagin quedat, com superar aquesta dificultat davant de reptes tan difícils.
Somrient. A veure, una cosa important per superar les coses és prendre-te-les amb humor, amb filosofia, i és això, és a dir... Què passa? Sóc el profe de l'apocalipsis?
Sí.
Ah, però jo no m'ho prenc aquí traumatitzat.
No, i ara...
No, però això... I què? És veritat, l'últim dia pot ser l'últim, cada dia pot ser l'últim, sí. I què?
Però ens estàs donant les indicacions i només l'únic que has dit és humor, oi?
Molt clar, què vols fer?
Doncs ens veiem amb una classe d'humor apocalíptica el pròxim
Exacte.
Maig.
Sempre somriure. Si arribem al maig, somriem.
D'acord, ho farem junts.
Exacte.
Fins al maig.
Fins al maig.
Però quan sonen els canons, ahí estarem els dos. Tu respira que ja et canta una cançó. Si jo no puc més, tu correràs pels dos. Cursa de cavalls dins de mi. Tu ja saps el que vull dir, ja saps el que vull dir. Jo també em sent maleït quan desitge l'infinit. Saps que no arribem i si estirem els dits. Saps que no arribem i això ens va tan petits.
Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes a les 8 del vespre.